9 i 28 minuts, moment ara per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tenim a l'estudi Ramon Barnils, Toni Ramon, Eduard Gené, Jordi Mussó i Víctor Alexandre. Molt bon dia als quatre.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per venir a compartir aquesta estona de tertúlia a Cugat.cat.
Nadalenca,
sí, després ja parlarem de com celebren el Nadal. Volia treure en primer lloc el tema sobre les disculpes que ha explicat el president de la Generalitat, Artur Mas, per haver descomptat l'IRPF de la paga de Nadal, del sou dels funcionaris, abans de pagar-la. Mas no ha estalviat autocrítica i ha admès que el conflicte causat pot malmetre la confiança en el govern. Tot això ha generat una sèrie de protestes per part de les persones que han vist que han hagut de pagar aquesta part de diners, el descompte aquest de l'IRPF. Per exemple, ahir a Sant Cugat vam tenir protestes per part del col·lectiu de mestres i els voldria demanar la seva opinió. Com han vist el fet aquest que s'hagi descomptat l'IRPF i si és un símptoma més que les finances de la Generalitat estan en un moment en què s'obre la porta de la caixa i es veu que hi ha molt pocs diners, molt poc líquid. Qui vol començar?
A mi em sembla bé.
Víctor.
A mi em sembla bé que hagi demanat disculpes, perquè sobta bastant, en el món polític això no acostuma a passar, perquè a vegades sembla que si demanes disculpes doncs estàs implícitament reconeixent un error i que serà utilitzat immediatament per l'oposició, mani qui mani, hi hagi l'oposició, de manera que sempre això s'evita i es busquen sovint excuses de mal pagador, mai millor dit en aquest cas. En aquest cas l'error era tan fort que evidentment s'havia de dir, s'havia de reconèixer. I em sembla bé, des del punt de vista ètic, que el president doncs hagi dit ens hem equivocat i això ho hem d'arreglar com sigui. Una altra cosa és, després de dir, bé, d'acord, la Generalitat es troba amb que no hi ha ni 5 de calaix. No hi ha ni 5 de calaix. Perdó. Però normalment en aquesta situació en què ens trobem, a vegades sentim comparances amb altres països, és a dir, que la situació en altres països, i parlem de països que han hagut de ser rescatats i d'altres que podrien ser-ho, i per exemple en el cas d'Itàlia, però aquesta comparança sempre és errònia, partim d'una base errònia, perquè quan ens comparem amb altres països oblidem que aquests països que esmentem són estats i oblidem que nosaltres no en som d'estat i que per tant no tenim cap poder, és que no tenim cap poder ni sobre els diners que nosaltres mateixos generem, de manera que no podem ni tan sols plantar-nos, perquè per plantar-te, és a dir, per dir no pago, has de tenir diners, però si resulta que els diners se'ls queda aquell davant del qual et vols plantar, no tens cap mena de possibilitat de maniobra. El que caldria és que el senyor Mas o el seu partit entenguessin que la situació no només és gravíssima, sinó que pot ser-ho per ells també, perquè segons els sondejos últims han suspès. Han suspès
No arriba al 5, el 4,79, em sembla.
Exacte, és la primera vegada que suspèn des
no, que sembla que és 96 o així, per uns puntets, però és igual. És un toc d'atenció, perquè vol dir que la gent no demana només discursos, sinó actituds. I crec que el govern hauria de ser molt més coratjós en aquest sentit i en lloc de dir, bé, solucionarem la manca de diners imposant els impostos i carregant doncs, els neulers a la ciutadania, el que hauria de fer és de dir, atenció, si no hi ha diners, si no hi ha diners, no és perquè no generem diners, no és perquè no generem recursos, és perquè els recursos que generem se'ns els queda al país del costat. Aleshores, el que vostè ha de fer com a president del govern i el seu partit és conscienciar la societat per dir, atenció, que ens estan aixecant la camisa. I si no voleu que us apugi els impostos, el que hem de fer és evitar que els diners se'ls aportin uns altres. Si no ajuda a que la societat prengui consciència d'això, es pot trobar que la societat un dia passi per damunt de Convergència i Unió i perdi el poder del govern de la Generalitat.
Jo penso que efectivament és un gran error. O sigui, tu dius, ha fet bé en demanar excuses i és veritat que no és habitual, no és habitual en cap sector, però és que jo a vegades tinc el dubte de si es tracta d'un error o si es tracta d'una política de tensar la corda. Vull dir, això és greu. Això és greu perquè estem parlant d'uns diners d'una gent que precisament amb aquestes dates no sempre són importants, no? Jo tinc un cas directe, familiar, doncs que la transferència que ha rebut ha sigut, no arriba, o sigui, no és ni el sou ni la paga junts, sumat, el que havien transferit és exactament la tercera part d'aquest total. I per tant, no sap en quin concepte ha sigut això. Clar, això és molt perillós. És molt perillós perquè, com dius molt bé, doncs estem tocant coses molt sensibles de la gent, que a més la gent, tot i aquestes explicacions, no entén. No entén, perquè, ja sé que això és un explicat a minuta, però el mateix dia que es provés aquest fet, la taula del Parlament se'n va dinar en el mateix Parlament. Això no té cap importància des del punt de vista econòmic, però des del punt de vista visual, estètic i ètic, és terrible. Hòstia, aquests tios se'n van a dinar i nosaltres no hem curat. I a més ens han descomptat això. Que això és un error, per mi és un error de percepció que algú ha fallat, o algun departament, o alguna persona, però que no es pot consentir, perquè efectivament, tal com dius, això acaba és restant credibilitat, fins al punt que les coses que són autènticament importants i que, a més, caldria que hi hagués un reforçament i un suport de la gent, no la tindran per coses com aquesta. És absurd, no té sentit.
Jordi, Toni mateix, després acabem la ronda.
Jo crec que la resposta amb aquesta disculpa del president Mas era imprescindible. L'error és greu, és molt sensible, com estava dient ara l'Eduard, i a més, a veure, Convergència i Unió, que és un partit que no es caracteritza en aquestes intervencions, des de president de la Generalitat per improvisar, és un partit que acostuma anar amb la calculadora a la mà i suma i resta vots guanyats perduts, això no s'improvisa. Per tant, jo crec que hi ha una consciència de que l'error és greu, de que la feina doncs s'ha fet malament, i sobretot els treballadors públics que a dia d'avui doncs es troben en el seu compte corrent amb una xifra inferior al que podria arribar a ser el seu salari normal, és molt greu. Per tant, algú en el Departament d'Economia doncs no ha calculat aquest impacte, i s'han de prendre mesures, s'ha d'evitar que això es pugui repetir, i realment, per la pregunta que feia el Pep abans, la situació de la Generalitat segurament és molt complicada, és molt greu, perquè un conseller d'Economia dient que fa un tancament de caixes referint-se a les quotes patronals de la Seguretat Social, doncs, home, que del govern de Catalunya a mans de Convergència i Unió es parli en aquests termes, doncs segurament és que la situació econòmica és greu. No crec que sigui un acte de valentia patriòtica. Segurament, i malauradament, és que és greu.
Jordi.
A veure, jo quan vaig sentir el conseller d'Economia dir que hi havia un tancament de caixes, estava fent una altra cosa, de seguida vaig aixecar la vista, em vaig emocionar, després llàstima que va dir que era progressiu i pactat. Però bueno, ja és un primer pas, no? Jo crec que algun dia deixarem la coletilla aquesta de progressiu i pactat i haurà de ser definitiu, més que res, per una qüestió de supervivència com a país, perquè la situació, tal i com es pot veure amb les actuacions que es fan, comença a ser insostenible. I després el tema de demanar disculpes, jo crec que no hauria de ser notícia, vull dir, ho és, perquè no és habitual, però vull dir, un polític, qualsevol, són persones, no? Vull dir, no són robots. Igual que jo em puc equivocar fent la meva feina, ells fan la seva feina, i si s'equivoquen també hauria de ser normal. O sigui, no hauria de ser habitual, però vull dir que quan passa que disculpis, vull dir, això hauria de ser un més normal, vaja.
El que moltes vegades no és normal és també el paper de les oposicions, I també, abans ho deia el Víctor, en general, si poder, hauria de ser normal que un polític es disculpés, i també hauria de ser normal certa lleialtat dels partits de l'oposició, no? I moltes vegades s'aprofita la mínima patinada doncs per fer una oposició feroge, no? I tots n'hem tingut i n'hem vist clars exemples, i per tant no cal que els posi, però malauradament no és normal ni les disculpes, però tampoc és normal una oposició constructiva, crítica, tan crítica com faci falta, però constructiva.
Aquí, clar, Jordi, tot com deia Víctor abans, el problema és que el tancament de caixes té una eficàcia d'un mes, per entendre'ns. Perquè jo puc fer el tancament de caixes, després m'ho descomptaran del que han d'abonar, i ja està, i s'ha acabat. O sigui, el problema és que no hi ha la capacitat. O sigui, aquí només es poden manegar, dirigir, controlar el 10% dels impostos que recapten. El 10%. És a dir, tu arribes, imagina't que arribes a casa teva i té 100 euros. I no, tu em pots tocar 10. Jo després et donaré 40 d'aquí uns dies. I després et donaré 50. Però de moment te'n toques 10. Així no es pot fer res.
Tant de bo que siguin el 40 i el 50 al cap d'uns dies, eh?
No, sí.
En aquests moments.
Jo crec que el 100% del que està pactat que es donarà, que no és evidentment el 100% del que produeixes. Oh, clar.
Amb la situació que estan, jo crec que amb el 2% peten, eh?
Pues clar que peten, evidentment.
El 10% pot ser molt o pot ser poc en funció de les circumstàncies. I crec que en aquest moment un 10%
aquí,
és molt.
Aquí és on estem precisament, que peta, clar que peta, és impossible.
El País Basc no seria així.
Home, i tant.
Tenen alguna mena
i no són independents, però fixa't amb el concert el marge que et dona, el marge de maniobra, vull dir.
I es van abstindre a la...
Sí,
a una cosa que em va sorprendre, vull dir. Bueno, ja no em sorprèn gaire cosa, no? Però...
Els bascos fan una política nacional, fan una política pròpia de país. I hi ha simpaties en Catalunya, però per damunt de tot ells van a la seva. I a mi em sembla bé.
Sí, jo crec que...
Hi ha un periodista que és el Julià, que sempre parla que els bascos fan la política del joc del mus. És a dir, és un joc d'envite. O sigui, jo faig veure, però no... Però dic que ja es cregui que, però no. I fan tot aquest joc. Però al final... recullo cap aquí, recullo cap a mi. Això és així, sempre ha estat així, sempre.
I quantes vegades, per exemple, el PNB ha pactat coses amb els governs corresponents, amb el PSOE, amb el PP, i Catalunya s'ha quedat allà amb les mans ben buides i hem vist com no hi havia cap mena de solidaritat entre nacions.
No, a Catalunya han fet un gran discurs. I els bascos han fet un discurs, no gran, discurs. Però a l'hora de veritat, el resultat últim, ells s'emporten sempre la part que correspon.
Nosaltres parlem molt bé i fem poc. Ells parlen, potser no tan bé, oi?
No,
però van
sí, sí.
Canalitzen l'energia directament als objectius.
Objectius molt clars, no? Sí.
Home, a veure si tu, Víctor, podries pensar, per un moment, hipotèticament, que hi hagués un govern de la Generalitat de Catalunya amb un pacte PP-PSC. Pots concebre-ho, això?
Ja. Jo ja m'ho espero tot, eh?
No, però és que,
ja no
el País Basc ha sigut així. Però fins i tot tu, inclús el PP, que el PP del País Basc, no et preocupis que el PP del País Basc no dirà que no vol el Consell Econòmic.
No, com han fet les eleccions autonòmiques,
no ho dirà mai.
Les entrevistes al Bassaguti el defenia amb, bueno, inclús la dona que hi havia abans del Bassaguti, vull dir, amb ungles i dents, eh?
Ni el PP ni el PSOE.
Gaire, eh?
Ni el PP ni el PSOE.
No.
Tots dos.
No, el PSOE, però vull dir que el PP, que aquí està fent tot tota aquesta palinòdia i tota aquesta cosa, la veritat és que és aquesta,
però
no hi ha
això
més.
És quan tot el capítol llastimós de l'Estatut, no? O sigui, la hipocresia d'un Partit Popular que portava el nostre Estatut Constitucional i demanava exactament les mateixes coses per les altres comunitats que governava, o més. Per tant, és hipocresia pura. Catalunya, pel Partit Popular i pel Partit Socialista, és una mena d'espai que ens pot fer guanyar o perdre eleccions, i per tant, tocar el tema català més enllà, doncs, de fraga, doncs, és perillós, i per tant, doncs, quan més durs siguem, millor, perquè hem de guanyar les eleccions a Espanya, ens és igual Catalunya. Per tant, això ho tenen claríssim.
Els és igual, però saben que les perdran.
Exacte. Sí.
Bueno, la prova la tens amb aquests últims 4 anys, els primers 2 anys i mig, canya, canya, canya. L'últim any, des que vam fer fora aquesta plana i companyia, més suaus, i l'últim mig any, entrevistes a Can Godó, visites amb empresaris, cada 2x3 per aquí, rentar una mica la cara i treure vots. Mm. És el quatrienni que hi ha hagut.
Jo penso que el nou govern del...
No va treure el tema sobre el govern. No, Eduard, perfecte, em va perfecte com es...
Perdó,
que diguis,
senyor,
no, moderador. Digues. No, ja...
Uà, vostè que és un moderador de veritat...
Automoderat, vols dir, a vegades.
Aquest és un moderador immoderat.
En referència a l'anterior...
Exactament, molt estimat per
moderador,
mi.
Moderador Xavier Fornells.
Exactament. Doncs jo penso que el govern de l'any... Bueno, comença l'any Mariano. O sigui, estem en els primers dies de l'any Mariano. Doncs la composició, si es fixeu, sobretot amb el Montoro té hisenda i administracions públiques. Escolta, és que està claríssim. És a dir, un individu que ha de negociar contínuament amb totes les autonomies. O sigui, un home que ha fet un discurs previ absolutament coherent amb una línia que és: ens van equivocar amb l'estat de les autonomies, que és veritat, jo també crec que es van equivocar amb l'estat de les autonomies, perquè tenia que haver-hi, d'autonomies només tenia que haver-hi dues o tres, molt estirar, i després la resta a Espanya. Es van equivocar, és veritat, perquè això ha sigut una disbauxa absoluta amb els diners i amb tot el que tu vulguis. però és que aquest va en directe, això ara serà una sistemàticament anar a reduir això, i que ja ho diuen, escolti, vostè té problemes amb el pressupost, no es preocupi, torni'm sanitat. Ja farem, administrem nosaltres des de Madrid. Vostè té problemes amb educació, torni'm educació, no es preocupi, així estem.
Però els seus governs del Partit Popular ho acceptaran, això?
Home, el d'Extremadura ha dit que sí.
I sorprenent, sí. Els barons aquests territorials voldran perdre pistonada.
Però és que ells no han cregut mai en l'estat de les autonomies.
És que, a
veure, però jo tampoc, clar. Però,
no, però, és que és un... però vull dir, ells que governen, ells, què vols, sanitat? Sanitat una
és un,
i no 51.
És un concepte diferent. Que tu ho veus des del punt de vista nacional. Que dius, jo ho vull controlar perquè és el meu país... I per tant, doncs això que diem, no? Tant per cent de solidaritat, tal, aquest 4% i poder dir que n'hi hauria prou, no sé què, com els alans alemanys, no sé què, és un discurs que... Però, en vez de les hi fot... En vez de dir, què hi ve el meu? Jo puc controlar el meu trosset, i ara, puc controlar-ho en el sentit de que puc anar col·locant els meus alfils, els meus peons, amunt i avall, i puc cobrar uns diners, però tinc menys responsabilitats perquè la responsabilitat és central? Fantàstic.
Poden acabar tenint competència. Si no tenen diners no podran gestionar aquestes clar. Parcel·les de competencials, sí. Però poden acabar gestionant només la part, diguéssim, més prosaica de tot plegat. És igual que nosaltres tenim, per exemple, el traspàs de Rodalies, però tenim la part més prosaica. És a dir, no remenem les cireres del traspàs, sinó simplement doncs, ni vies, ni trens, ni tot això, no? Sinó servei de neteja, horaris...
Com les diputacions...
Bé, doncs ja està. Doncs aleshores pot acabar passant això, no?
Sí que tenim ferrocarrils i pugem el preu del transport per sobre del
és que aquestes...
IPC, és a dir, per sobre del 10% en aquest cas, perquè el conseller Recoder sí. Ha explicat que... Ho hem parlat abans de començar.
Perquè aquesta... No, és que és veritat, Pep, és que aquesta és la qüestió. Com que no tenim coratge per enfrontar-nos amb aquell que ens fot els calés, el que fem és fotre'ns entre nosaltres mateixos. És a dir, com que no sé què fer, apujaré els impostos, apujaré els bitllets de tren, posaré un euro per recepta, faré tot això, perquè no goso enfrontar-me amb la realitat. I és clar, el discurs que normalment es fa és dir, bé, és que si ho faig, potser la societat no em seguirà. Aquest pot ser el discurs que podria fer Convergència, dir, bé... I si no aixeques el dit i dius, seguiu-me, com ho sabràs si la societat et segueix o no? D'entrada això. Però a més, què fas tu per conscienciar la societat per tal que quan tu diguis, ara és el moment, la gent et segueixi? Si la mantens estabornida i adormida i els dius que no toca, doncs la gent, hi haurà gent que et creurà i quan els necessitis estaran dormint. Potser toca despertar-los, oi?
Jo amb això, Víctor, que estic... Bueno, com independentista totalment d'acord amb el que dius. A veure, el problema està molt bé. No reclamem allò que és nostre, no fem passes endavant doncs, per assolir la plena autonomia política i fiscal, però com solucionem el problema? Pujant impostos, molt bé. Els pugem exactament igual per a tothom. Aquest és un altre drama. O sigui, la teva solució pot ser pujar impostos. Perfecte, ja l'hem discutida. Ara, quins impostos pugem? Quines taxes i preus pugem, no? Aquest és, per mi, és la mala solució que estem trobant a tot això, no? O sigui, anar a pujar el bitllet del tren, el peatge i impostos que pagarem tots exactament igual, sigui quina sigui la nostra renda...
Això és empobrir més el país.
Exacte.
La gent es va empobrint.
Exacte. No, només és d'agrair això, no? Doncs que el conseller Recoder no ens menteix el dia que no ho puja un 10%, sinó que ho puja un 12% i, per tant, doncs, al final no anirem ni al cinema en català aquest que està subvencionant la Generalitat de Catalunya. Per tant, per mi el drama són dos. O sigui, no demanar allò que és nostre, no intentar convèncer la societat catalana, que segons les enquestes està més convençuda que mai, doncs, que hem de fer un pas endavant per sortir-ne d'una vegada per totes d'aquest doncs, estat que ens roba, com no es pot dir el Parlament, i en canvi
sí que es pot dir,
sí, ara es pot dir, ho han rectificat per sort.
Que per cert la presidenta s'hauria d'haver llegit el reglament de com funcionava el Parlament abans de dir que no es podia parlar, no?
Exacte.
Això és una altra cosa que...
sí. I en canvi doncs, la solució és no és pujar impostos, que pot ser una mala solució en aquest cas, sinó que a sobre els pugem de manera igualitària per a la població.
Després d'haver prohibit una cosa que no podia prohibir, hauria estat bé que com a persona política el segon càrrec més important de Catalunya hagués demanat perdó, per exemple. la senyora va, Núria de Gispert.
Va fer una... un amago de... i no va acabar...
No li sortia.
No va acabar, sí, perquè li costava. Jo de tota manera, seguint amb el govern nou del Mariano Rajoy... Bueno, l'any Mariano...
Tu
ets molt jovent, però jo me'n recordo que l'any Mariano és molt important, ara no ho és tant. Doncs, ho tornarà a ser. Doncs, l'altre personatge és el Guindos. Aquest personatge, que com comentàveu això, la pressió fiscal de taxes i tal va de forma, diguem-ne, universal, però vol dir que paguen els que tenen menys. Això està claríssim. Uh-huh. Perquè, a veure, si jo tinc un patrimoni de 10.000 i em diuen que haig de pagar 1, bueno, però si tinc un patrimoni de 1.000 i haig de pagar 1, doncs, evidentment, no té res a veure.
I si ets crònic, i has d'anar periòdicament a la farmàcia.
Jo soc crònic, Víctor.
Jo també, sí. Cadascú té coses, clar.
Bueno, doncs, el Guindos aquest, que és un personatge, ja sé que això de l'Aleman Boró és una forma d'agafar-ho molt fàcil i tal, però significatiu, és molt significatiu. Que diu, posem una persona que estigui al front de l'economia, amb el tàndem aquest amb el Montoro, que, déu-n'hi-do...
Ha agafat.
Home, és un tàndem bestial, i posem un... I diuen, i el posem perquè és un home que està molt vinculat, coneix perfectament tota la relació amb totes les finances internacionals, a les borses, tal, 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 i a més, diu, parla molt bé anglès. Hòstia, sí, escolta, jo...
Clar, home, això sí que és un d'abans, no cosa,
eh? A Montoro no parla anglès, per exemple.
Ni el president espanyol.
Farà el traductor, potser.
No sé tu, però... No, però és
per estalviar-se.
Però fixa't, jo faig una analogia, dic, aquest senyor té molt bona relació amb segons quins mons financers del món tal, i a més parla anglès. Vol dir que el llenguatge que utilitzaran és... I quin és el llenguatge? El llenguatge és reducció de l'estat del benestar. El llenguatge de fons és aquest. Augmentar els beneficis de la gent que estigui dominant el mercat financer, és a dir, eliminar, rebaixar l'estat de benestar fins a la mínima, fins a la mínima expressió. I aquest és el missatge. Un missatge que si tu sents és el que sents per Europa, això que en diem Europa, no? Merkel, etc., austeritat, control de la despesa, en fi, que tothom pagui, que tothom no oblidi que un servei que se li dona no se li dona, que té un cost i que està pagant molt menys d'aquest cost, que pugen el... Oh, però escolti, vostè, dels bitllets de tren i tal, tal, vostè només paga el 47% del cost. Si això val ser, vostè paga el 47%. Per tant...
42.
Encara gràcies.
42.
O 42.
El 58 està subvencionat.
Pues sí. Hòstia, encara gràcies. Encara més, encara. Uh-huh. No es queixi. Hòstia, bueno, un moment. Però, i és que hi ha altres coses. I sobretot ja, jo em canso de repetir el mateix, la CIP ningú l'ha tocada. Ningú l'ha tocada. Un 1% sobre els beneficis que es fan a aquestes grans corporacions. Hòstia.
El que passa és que el tema, la frase tan sobada, no?, aquesta de l'estat del benestar, vull dir, veient com ho està passant la gent, com les famílies no arriben, com es desahucia, vull dir, jo crec que hauríem de començar a posar-la en dubte, si vivim de veritat en un estat de benestar o no.
Home, i hem viscut anys, eh?
Sí, i hem viscut, ho has dit.
Escolta'm,
hem viscut.
Jo vaig néixer l'any 40, el segle passat.
Com tots, com tots.
Al segle passat, vosaltres al final. Alguns al final.
Ho portes molt bé, eh?
Vull dir que jo la imatge, jo determinades imatges, jo les tinc molt gravades. Determinades imatges del tipus de menjar, del tipus de vestir, de la recuperació del vestit, etcètera. Com tinc molt gravades les imatges de les senyores, les dones, amb un mocador negre, i a l'església separada dels homes de les dones. I ara em sembla que l'islam és la rapera perquè ho fa... Bueno, escolta'm...
No,
el que vull dir és que... I llavors, l'evolució a partir de l'any 55 d'Espanya, i per tant de Catalunya, dintre d'Espanya, anar adquirint una sèrie de coses que no tenia, efectivament, era bastant benestar, sobretot quan durant molts anys van entrar diners sense fer absolutament res aquí, sinó per ser membre de la comunitat europea, entraven diners i diners i diners i diners amb aquells lletrius tan fantàstics que deien aquesta carretera es fa amb els diners de la comunitat europea subvencionada, no sé quantos, fins al 2010, que això s'ha acabat. Però nosaltres tenim dos crisis. La crisi mundial aquesta, global, podem dir, i una segona crisi, que és la pròpia. És a dir, d'un país que ha rebut molts diners, molts, durant molts anys, i que a partir d'un any 2010 se li ha acabat això.
Per això, per exemple, jo crec que, potser és impopular el que diré, però pagar un euro o pagar dos euros per una visita al metge, jo no crec que sigui acabar amb l'estat del benestar.
No.
Vull dir, potser, no és que estigui completament d'acord, però vull dir, acabar amb ell no ho és. Vull dir, potser és una mesura dissuasòria. Vull dir, nosaltres hem anat a urgències algun vespre, hi ha moltes, heu parlat amb algun metge que estigui a urgències, hi ha moltes coses que no són urgents. Vull dir, el que està urgent ha d'anar i se l'ha d'atendre perfectament. Vull dir, però si tens febre, tens un constipat, però és pel dia següent el de capçalera.
El problema és que quan truques al metge de capçalera, a vegades et dona com gairebé 15 dies d'espera. Per tant, clar, si tens unes angines,
a mi no m'ha passat
un antibiòtic
això,
l'has de prendre. Bueno, jo dic el meu cas particular. Amb el que dèiem de l'estat del benestar, crec que també és important fer una bona pedagogia impositiva. Abans dèiem, no? Jo em queixava de dir, és que pujant els impostos a tothom per igual. Els impostos hi han de ser-hi. Jo seré un ferm defensor dels impostos sempre i quan després hi hagi una bona redistribució de la riquesa i, per tant, un bon servei. Jo crec que aquesta pedagogia també l'hem de fer, perquè hi han discursos perillosíssims, aquell famós discurs, no?, del menos impuestos más seguridad del Partit Popular. Jo trobo perillosíssim. De la mateixa manera que trobo perillosíssim, i no em va agradar gens, quan el senyor Zapatero ens va tornar 400 euros. Jo no els vull 400 euros a la meva butxaca. Entengui'm. El que vull és uns bons serveis. El que vull és que, si em quedo sense feina, pugui tenir una formació, trobar-me un bon servei d'intermediació laboral, etc, etc, etc. Si em poso malalt, tenir una bona sanitat. I això és, crec que és un canvi de xip que també hem de fer aquí, no? De per què aquestes grans fortunes estan a l'1%. És una santa bestiesa. Per què no es va poder pujar a l'IRPF?
És una injustícia.
És una injustícia, tu ho has dit. Per tant, tampoc hem de criminalitzar els impostos, evidentment, però a canvi d'una bona redistribució, d'una escala que sigui justa i que s'adequi al poder adquisitiu de cadascú de nosaltres, i evidentment a una bona gestió. Els 2.500 euros famosos que donaven per nadó, a mi no em van tocar per 4 dies, no passa res, no vaig demanar al metge avançar el part, només faltaria, però 2.500 euros a la meva butxaca, es poden imaginar que són molts diners. 2.500 euros a la butxaca de Carles Koplovich, doncs em sembla que és ridícul. Per tant, ens hem tornat una mica bojos amb el discurs aquest de l'ajut universal i de l'impost universal. I, per tant, hauríem de tornar a definir tot aquest programa.
Aquests ajuts que has dit, fets des d'un partit que es denomina, jo ho dubto, d'esquerres. Vull dir, això ja és el colmo.
En tot cas, és veritat que l'estat del benestar va arribar a Catalunya i a l'estat espanyol a uns nivells molt acceptables, però mai, mai, mai ha arribat a ser el veritable estat del benestar de què gaudien. Ara les coses han canviat una mica, però encara, déu-n'hi-do, països de centre Europa i no diguem del nord d'Europa. Coses que aquí no hem vist mai de la vida, ni malauradament veurem. És a dir, que no hem anat tan lents que l'estat del benestar s'ha desmantellat abans que nosaltres realment arribéssim al cim, i ara toca baixar.
Però jo no crec que s'hagi desmantellat, Víctor.
Dic, s'està desmantellant, i veurem com arriba. S'ha d'impedir que això acabi, no? I que arribi a desmantellar-se del tot, però evidentment hi ha conquestes socials que estan retrocedint i que havien costat moltes vides humanes i molta sang, i comencen a perdre's. I malauradament algunes ja ni es qüestionen d'algunes d'aquestes coses. Però és que això que dèiem dels impostos... Clar, jo estic d'acord que a vegades dius, home, si per una vegada que has d'anar al CAP que t'atenguin i tal has de pagar un euro, doncs mira, escolta, tampoc és gran cosa. Però atenció, perquè depèn, aquest euro, que no és gran cosa, depèn de l'economia de cadascú. És que és molt diferent. Un euro pot ser una misèria, clar, sí, pot ser una misèria, però realment un euro per una persona que ha d'anar periòdicament, perquè té una malaltia determinada, no? El que sigui, ha d'anar per norma a la farmàcia cada mes a buscar els seus medicaments. Si ha de pagar cada vegada euro, 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 no és igual que si va un cop una persona jove, què? Quantes vegades va al CAP? A vegades mai. perquè per sort la natura encara li ho permet. I doncs, però hi ha persones que ja tenen una certa edat que han d'anar forçosament a tractar-se. I és clar, quan dius un euro tothom, això és, no és igualitari, no és equitatiu, perquè aquí hi ha moltes economies, moltes butxaques i malalties cròniques.
Alguna cosa més?
O sigui, no és just.
No és just fet d'aquesta manera. Clar. Jo estic d'acord amb això que dius, que si s'ha de pagar alguna cosa, bé, ja hem parlat perquè s'hauria de pagar i no, en tot cas, però si s'ha de pagar alguna cosa, s'ha d'estudiar cada cas. Hi ha gent que no, que està a l'atur, que no té ingressos.
Evident, llavors s'hauria de fer la sessió. Gent que sigui pensionista, crònics, vull dir,
clar.
Però com a concepte jo no el veig tan malament.
Ho deixem aquí. Toni Ramon, Eduard Gené, Jordi Mussó i Víctor Alexandre, moltíssimes gràcies per haver vingut a la tertúlia. Els desitjo un molt bon Nadal. Moltíssimes gràcies per haver participat en aquests espais. Ens veurem a partir de la setmana vinent, després de festes. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I arriba ara el butlletí i després el magazín.